shoulders. For well you know what it's a fool who plays it cool by making this world a little colder.
Oh, quina meravella de cançó, per favor.
Doncs pel Julià, aquesta cançó. Manu, bon cap de setmana.
Igualment, preciosos.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui, 5 de juny, el món celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. És una jornada instaurada per l'ONU fa més de 50 anys i que en recorda tres evidències bàsiques, però que sovint oblidem. La primera és que formem part d'un ecosistema. La segona és que aquest ecosistema és vulnerable. I la tercera és que protegir-lo és responsabilitat de tothom. No són cap novetat, ja fa dècades que prenem consciència com a societat de la importància de tenir cura del medi ambient. I això s'ha traduït en grans moviments polítics i econòmics, com també inversió en energies renovables. O les polítiques contra el canvi climàtic. Però també, en canvi, en el dia a dia més personal. Ho veiem, per exemple, en les actituds que tenim respecte al reciclatge. Tot i això, no ens podem confiar. Aquest any, el Dia Mundial del Medi Ambient, arriba amb una sensació estranya. El canvi climàtic o la transició ecològica no són en agendes com de Donald Trump, ni tampoc de grans empreses tecnològiques. L'atenció mediàtica i institucional d'una part important del món s'ha desplaçat cap a altres carpetes, com la intel·ligència artificial o la geopolítica. Però atenció, perquè apartar el medi ambient d'aquesta equació és un error de perspectiva immens. L'ecologia ho travessa absolutament tot. La intel·ligència artificial, per exemple, demana quantitats ingents de recursos energètics. I no es pot separar la geopolítica de debats com, per exemple, el de l'accés als recursos naturals del planeta. Tots els grans reptes d'avui en dia tenen a veure, d'una manera o altra, amb el medi ambient. Per tant, exigir que l'ecologia mantingui el pes a l'agenda pública és necessari, i més encara quan aquest relaxament institucional no neix del no-res. És el reflex d'una desconnexió que ens afecta a tots. Byung-Chul Han, el filòsof, ho assenyala. Segons ell, fa temps que estem substituint el món físic i natural per un de digital. Les pantalles ens desconnecten de la terra que trepitgem i ens fan sentir menys conscients del que ens envolta. L'única manera de fer-hi front és recuperar la capacitat de meravellar-nos, tornar a mirar el nostre entorn amb atenció, admirar-nos davant de la natura. Només així podrem prendre consciència del paper que juguem, de la responsabilitat que tenim amb el planeta. Es tracta, en el fons, d'assumir com a pròpia una cultura de la cura. Cuidar per cuidar-nos. Sentir que ens sentim administradors del món en què vivim. I això vol dir protegir els grans ecosistemes, però també vol dir fixar-nos en com tractem els nostres carrers, en els nostres hàbits de consum o les comunitats on vivim. Les grans decisions polítiques són importants, i també les econòmiques, però aquest repte les transcendeix. La cura del nostre món té un component personal que implica tothom. Tot comença per un mateix, amb un canvi de mirada cap a allò que ens envolta. És una responsabilitat que assumim per un sol motiu: protegir el nostre entorn avui amb la mirada posada en el futur, perquè els nostres fills tinguin oportunitats i perquè els nostres fills se sentin orgullosos del món que els deixem.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, avui és divendres, 5 de juny, després dels aiguats que van caure ahir. Recordem que ahir van caure 115 litres per metre quadrat a la Nou de Berguedà, a Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat, però també aquesta nit 51 litres per metre quadrat a Alcanar, o 16 a la ciutat de Barcelona, al Paral·lel. Avui queden petits ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que tenen les hores comptades, i els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud del país i també a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona. Avui en temperatures clarament més baixes, al cap de setmana comencen a recuperar-se, però encara serà bastant variable. Dissabte, amb capes de núvols al matí, sobretot al sud del país, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est, i diumenge també hi haurà alguns ruixadets, sobretot al Pirineu i al Prepirineu.
I avui al matí de Catalunya Ràdio, els protagonistes del dia, la consellera Esther Niubó, de seguida amb nosaltres, i també la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, el dia en què estarem pendents de les manifestacions dels docents. De seguida comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Artura Puente i Jordi Cominal una nova jornada de vaga, avui de mestres i professors, en un escenari d'incertesa en el món de l'educació. La majoria dels docents van votar no en la consulta sobre l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El govern assegura que tirarà endavant el pacte, l'USTEC, per això, amenaça amb més vagues. I, mentrestant, les famílies. Les famílies no saben què passarà d'aquí a final de curs. De seguida, avui al matí, també tindrem tots els protagonistes, escoltarem també les famílies i línies obertes, si voleu dir-hi la vostra, el 93201-7474. 93201-7474. I a les 12 hi ha convocada aquesta manifestació a l'Arc de Triomf amb professors que es mobilitzaran des de diferents punts del país. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Perquè d'aquest punt on et trobes n'ha de sortir una de les marxes de professors fins a l'Arc de Triomf.
Doncs sí, ja estan a punt aquí força bicicletes, perquè avui van en bicicleta, i amb samarretes grogues al damunt de les bicicletes. Hi ha força moviment aquí davant l'estació de Renfe. No s'està tallant la carretera de moment, però sí que estan ja a punt per sortir. A partir d'aquest moment, a les 8, surten en direcció cap a Barcelona, però s'aturaran a Sant Adrià del Besòs. Des de Mataró fins a Sant Adrià, per tots els municipis per on van passant, s'hi afegeixen nous docents en aquesta bicicletada. Allà a Sant Adrià han de confluir amb les bicicletades que provenen d'altres comarques. Per exemple, allà aniran a parar els de la Catalunya Central, el Barcelonès Nord o també les comarques de Girona. Abans de sortir d'aquí a Mataró, el professor de secundària de Canet de Mar, Joan Barón, ens deia que són conscients que aquest curs no acabarà d'una manera normal, entre cometes, però que el setembre tampoc ho serà.
És molt difícil que el curs comenci amb normalitat, però és que fa molts anys que el curs no comença amb normalitat, perquè hi ha una sèrie de mancances a les escoles públiques que fan que no puguem treballar amb els alumnes d'una manera normal.
També els docents dels dos Vallès, en el cas de l'Oriental, per exemple, també van en direcció cap a Sant Adrià del Besòs, i en el cas del Vallès Oriental surten, han sortit, aquests han sortit més d'hora perquè estan més lluny, han sortit a les 7 del matí de Sant Celoni i han passat per Llinars, Cardedeu, Granollers, i van també en direcció cap a Sant Adrià. Allà tots junts formaran la columna del Besòs, que entrarà a la ciutat de Barcelona per aquest punt, i arribaran, com tu deies, al voltant de les 12 del migdia a l'Arc del Triomf, que és des d'on ha de sortir la gran manifestació unitària.
Gràcies, Marta Vallès, des de Mataró. Avui hi ha vaga perquè ahir els professors van votar que no aquest acord signat entre l'USTEC i el Departament d'Educació, i el govern, però, assegura que tirarà endavant. Ho va dir ahir la consellera Esther Niubó, que demana una reflexió profunda als sindicats.
Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
Avui mateix la consellera farà aquesta ronda de contactes amb els sindicats, que van firmar el text, però l'USTEC no hi anirà. Perquè, segons li han respost, doncs avui tenen vaga. A partir de 9:15 en parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb els principals sindicats. Tindrem també l'estudi la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, tot i que la setmana passada ja va dir que convocaria una vaga indefinida si triomfava el no. Per tant, haurem de veure quines mobilitzacions hi ha i si compleix o no la paraula, en aquest cas, Yolanda Segura. Maria Costa.
La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat, i la secretària general de la CGT, Laura Gené, exigia dimissions.
Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I com ara explica la Maria, els afiliats dels sindicats professors de secundària sí que van avalar l'acord. Pol Forada, bon dia.
Bon dia. Sí, un sí que ha empès el govern a tirar endavant amb aquest preacord, això que ens ha explicat la consellera Esther Niubó. Els professors de secundària assistiran avui a la ronda de contactes convocada pel departament. El seu portaveu és l'Andreu Navarra, que assegura al Matí de Catalunya Ràdio que cal aconseguir més millores.
Un punt d'inici cap a una nova situació, però l'acord no és ideal, ja ho hem dit, no ens entusiasma, però cal començar a caminar en diverses direccions concretes. Per exemple, nosaltres ara ens posarem a treballar dins de la comissió de desplegament de l'acord a les ràtios. Hi ha coses que són molt, molt urgents. El clam ara mateix universal entre docents és que baixin les ràtios.
També hem parlat amb el Pau Gaità, que és director de l'escola Jacint Verdaguer, a Canovelles. Ell creu que calen millores en moltes coses, però que tampoc cal perdre el que ja s'ha pactat.
Al centre sabem millor que ningú que falten recursos, que hi ha cansament i que el professorat fa anys que sosté l'educació pública amb una gran professionalitat, però també hem de saber reconèixer els avenços quan aquests arriben. Si hi ha millores salarials, si hi ha recuperació de drets, més dotacions, reforç d'escola inclusiva, jo de fet crec que cal mirar-ho amb exigència, no? Però també amb una certa responsabilitat.
Avui edició especial a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir d'ara.
Amb Milagros Pérez Oliva, amb el Ferran Espada, amb l'Arturo Puente i amb el Jordi Cominal. Entrevistarem la consellera Niubó, entrevistarem Yolanda Segura, d'USTEC, entrevistarem de la CGT la Laura Gené o el Marc Martorell de la Intersindical. També parlarem amb les famílies, amb la FAC, amb la Lidón Gasull i estarem en una escola, al Centre Pere Vila de Barcelona.
Doncs parlem d'aquesta també derivada política tot plegat, perquè el conflicte coincideix amb la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I ahir el govern va aconseguir tirar endavant la primera oposició del Parlament, però amb moltes crítiques per la gestió del conflicte amb els docents. Àlex Giralt Robert.
Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
No tenim excuses.
Han de tornar a començar, així que facin el favor.
Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació cap als de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giralt Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
De seguida ho analitzarem a l'Àgora. Abans, un primer comentari de la periodista del periódico, Sara González.
Uns van ser temeraris provocant la divisió dels sindicats des del principi. Els altres han caigut en la temptació de centrar el torçabràs en els salaris. El resultat? Un desori de difícil reconducció, perquè si el sindicat majoritari ha quedat desautoritzat pels propis mestres, quin interlocutor tindrà ara legitimitat per desbloquejar el conflicte? Els ponts s'han trencat entre soflames que han obviat que la negociació té uns límits, però també perquè s'ha subestimat durant massa anys el malestar dels docents i la complexitat a les aules. I enmig de tot plegat, grans greuges estructurals a les escoles en un calaix i que ningú se n'oblidi, els infants. Que Lleó 14 ens agafi confessats.
Per cert, que la dels mestres no és l'única vaga del dia, també comencen aturades dels treballadors de les biblioteques del país.
Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida tots els divendres i els dissabtes. Se sumen així al personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar les aturades la setmana passada. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública.
Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la visita del Papa. Lleó 14 arriba demà a Espanya en el viatge que el portarà a Catalunya dimarts i dimecres que ve. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
El Papa començarà a Madrid i la seva visita més simbòlica serà a les Canàries.
Sí, està tot preparat per una visita que arrenca dissabte amb tot tipus d'actes, el més multitudinari. Una missa diumenge a la plaça de Cibeles en ple carrer. Això fa dies ja que complica el trànsit a la capital espanyola. Passarà també pel Congrés dilluns, convidat com a cap d'estat del Vaticà. Alguns grups ho critiquen, per exemple, Podem ja ha dit que no hi anirà. Dimarts al matí marxa cap a Barcelona i, com dius, clourà la visita amb la part més simbòlica, que seran les Canàries a partir del dia 11. Allà es veuran persones migrants, arribades moltes en pastera, també voluntaris. L'acompanyarà la visita Pedro Sánchez, que en un moment molt complicat políticament centra l'agenda en la visita del Papa. El govern espanyol, de fet, està bolcat i hi haurà ministres a tots els actes, també als religiosos.
Gràcies, Tània. La visita de Catalunya també segueix marcada per l'ús que Lleó XIV farà del català. Ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català a la benedicció de la Sagrada Família i va lamentar la polèmica generada per la llengua.
Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
Per cert, que Omella va dir que no havia fet cap moviment després de les crítiques inicials per la presència de la llengua i va demanar als que se li queixaven que anessin a dir-ho al papa.
I han pressionat, han pressionat. Ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se i sí que a mi queixis al papa.
Al matí de Catalunya Ràdio també vam parlar amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies.
Que sí, va admetre gestions per garantir que el papa parlés català. De fet, també ens ho va admetre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en aquest programa. Abadies, que és també el president de la comissió organitzadora del viatge del papa Lleó a Catalunya, va apuntar que encara hi ha marge perquè hi hagi més espais on el papa pugui fer servir el català.
És un tema obert, però és un tema obert no d'ara, sinó que ja està obert. Igual que està obert, també, i això ho estem treballant, doncs les homilies i les seves intervencions. Som conscients de que no és una llengua que ell domina i, per tant, doncs, hi haurà una limitació. Però des del minut zero, insisteixo, fa setmanes que estem treballant. El que passa és que, fins i tot, encara que estigui ja publicat, hi ha un marge de moviments, hi ha un marge possible. Llavors, en això continuem treballant-hi com ja fa setmanes que ho estem fent.
I encara hi ha detalls que no s'han explicat. Per exemple, l'acte de l'Estadi Olímpic, que segons us pot avançar aquest programa serà, atenció, el 99% en català. I mentrestant, avui als diaris hi trobem també una carta demanant al papa que parli més català.
La signen expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament, líders polítics i entitats catalanes, des del Barça fins a Òmnium Cultural. En la missiva, que també es publica a la premsa italiana, els firmants donen la benvinguda a Lleó XIV i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
Un Barça que recordem que envia els seus jugadors a l'Hormiguero i no a TV3. Potser faria més per la llengua si portés a Lamine Yamal a TV3 parlant català, que és un referent també per molts nens i nenes. I també als diaris, però al periòdico hi trobem una enquesta. Els espanyols aproven el papa, però reben la seva visita amb força indiferència.
Només un de cada tres admet que el viatge li desperta interès. La majoria diu entre poc i gens. Això sí, hi ha força més persones que diuen que Lleó XIV ofereix una imatge positiva. Més de la meitat dels enquestats creuen que no és encertat que les administracions públiques destinin recursos a organitzar aquesta visita.
I per cert, que el periòdico avui també explica que Sabor de Gràcia, Álvaro Soler, també Beret, Siloé i Conchita completen aquest cartell musical de l'acte del papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum.
Sabor de Gràcia versionarà Boig per tu i qualsevol nit pot sortir al sol. Tots aquests artistes se sumen al concert ja anunciat de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
A 3:15 continuarem explicant més detalls d'aquesta visita del papa perquè parlarem pel seu pas de Montserrat amb el subprior de l'abadia, Bernat Juliol. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
Només pel fet de comprar el cupó diari?
Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Mira que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 19, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Llana, Francesc Soler i Gala Tamaria. Bon dia.
Bon dia.
La pluja d'aquesta nit afecta el servei de la línia R3 de Rodalies.
Està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser a causa de l'arbre que hi va caure la via amb les pluges. Hi ha servei alternatiu per carretera en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i la Tor de Querol.
Una pluja que va marcar de ple la Patum, marcada també pels xiulets contra la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols. A crits i amb pancartes en contra. El xàfec no li va impedir, però, que es fessin els principals salts, això sí, amb més pauses del que és habitual. Berga Nàtia d'ell.
La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
La pluja també va afectar l'altre esdeveniment cultural del cap de setmana, el Primavera Sound, que va haver de suspendre alguns concerts. Marc Ruiz.
Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els 3 caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte 2, durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, el matí de Catalunya Ràdio.
Tot això quan som a la primavera més càlida des de que es tenen registres.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures de març, abril i maig han superat 1 grau la mitjana habitual i fins a 2 graus en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central. Malgrat que durant el maig hi ha hagut períodes frescos, el Meteocat apunta a un estiu clarament càlid.
I el cas Leire Díaz continua marcant l'agenda política. La directora de la Guàrdia Civil admet contactes amb Díaz.
Com a mínim 2 reunions, tot i això Mercedes González treu importància als contactes i assegura que no va cedir a les pressions de la militant socialista. El sumari relaciona les trobades entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil amb els expedients oberts a alguns agents del cos que investigaven la corrupció al voltant del PSOE. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlas, que va sortir ahir en defensa de González.
No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
I mentrestant, el jutge Santiago Pedraz sol·licita informació econòmica del PSOE i del PSC.
Ha demanat a l'Agència Tributària i a les entitats bancàries els pagaments dels partits a Iqui Group, una de les firmes assenyalades amb la trama. El PSC ja ha negat que hagués destinat diners a col·laborar amb Leire Díaz.
I en un altre cas que afecta Pedro Sánchez. Al judici, el seu germà, les acusacions han doblat la petició de pena per David Sánchez de 3 a 6 anys.
El cas quedarà vist per sentència la setmana que ve. La fiscalia demana l'absolució de David Sánchez, que ahir va negar haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va aconseguir el 2017.
Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
I enmig d'aquests casos judicials, avui el govern farà el primer pas per poder aprovar pressupostos l'any vinent.
Ho va anunciar el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, enmig de les crítiques dels socis. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
I, per cert, que si Brussel·les advertia sobre la fiscalitat d'Espanya, avui segon avís, perquè la comissió vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA, com la de l'EBA sobre el Banc Sabadell. Brussel·les, Bruno Fortea.
L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats.
En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per aquest ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en l'altre flanc bèl·lic, Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban.
Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord. El líder de la milícia proiraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
I a Perú, diumenge, segona volta a les eleccions presidencials. La conservadora Keiko Fujimori parteix amb un lleuger avantatge. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90.
Keiko Fujimori, con la experiencia de su padre, que enfrentó al terrorismo, yo creo que va a ser es la mejor opción en estos momentos.
Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en plana cultural, avui tenim un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinema.
El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie 7 vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula 8 apellidos vascos.
I Rosalía. Els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar.
Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre.
El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
150 anys movent-nos per tu.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
Citroën. Consulta citroen.es.
Una família trencada.
No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
Un fill que s'esquerda en silenci.
No suporto viure i és culpa teva.
Què he fet jo? Què és culpa meva?
I molts retrets.
Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
El fill... És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Són 8:45. I pel que fa als esports, els responsables del Girona asseguren que no van treure cap euro del club i que ho van invertir tot en fitxatges.
Pere Guardiola és el responsable de la propietat, assegura que no han vingut al Girona fa 4 dies i que el projecte és a llarg termini. Guardiola marca com a objectiu tornar primer el més aviat possible.
Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort, evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos.
El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algo molt dur, d'algo que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
Mentre continua la batalla electoral per presidir el Real Madrid, Florentino Pérez anuncia un fitxatge estrella per la setmana vinent.
Amb el defensa de l'Inter, Dumfries, el central de Liverpool, Konaté i lligats, el pròxim fitxatge l'anunciarà quan sigui president.
Una notícia que quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh? Por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
Ha parlat de 150 milions d'euros per aquest nou galàctic.
I el Barça s'haurà de jugar el pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia.
Demà partit decisiu, els blaugranes van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
El Madrid guanya Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona el Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. El partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Espanya, que empata a un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9 en partit de classificació pel Mundial de l'any que ve. I el Sabadell,
ara,
que ha de remuntar un 2-0 contra el Madrid Castella, amb un partit en un dia que no és habitual. Divendres, 9 de la nit, si remunta aquest 2-0, podrà disputar la final d'ascens a la segona divisió.
Hi ha molta gent que ja s'ha apuntat per anar a veure el Sabadell, per tant, avui hi haurà tota la ciutat volcada a fer honor al Sabadell.
11.000 persones acostumen a anar-hi darrerament al partit d'avui.
Sí, sí.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Ara són les 8:33. I el Batier que pendent d'aquesta nova jornada de vaga d'educació després del no al preacord. Està previst que d'aquí a una hora i mitja surtin tres columnes per arribar al migdia a l'Arc de Triomf. I un d'aquests punts és Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja han marxat, ho han fet minuts abans d'un quart de nou del matí. Ha sortit el grup de bicicletes des d'aquí, des de davant l'estació de Renfe de Mataró. Han enfilat la carretera Nacional 2, l'antiga Nacional, que en diem aquí, que passa per tots els pobles del sud del Maresme, passen per Cabrera, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Montgat i Tiana, i a partir d'aquí entren ja al Barcelonès per Badalona. Per tots aquests municipis per on van passant es van afegint nous participants a la bicicletada i van en direcció en primer lloc a Sant Adrià del Besòs. Allà és el primer punt de trobada dels diferents docents que van en bicicleta i que arriben des de les comarques també de Catalunya Central, Barcelonès Nord i les comarques de Girona i els dos Vallès. Allà a les 10 s'han de trobar tots i a partir d'aquell moment formaran la columna del Besòs, que li han dit, i entraran a la ciutat de Barcelona per aquest punt i en allà aniran a confluir a l'Arc del Triomf. Abans de sortir aquí a Mataró comentant doncs, amb el no, el record de manera clara, ens deien que cal un pacte nacional per l'educació, un pacte global i que, com ja ens havien dit anteriorment, no és qüestió de sou, sinó és qüestió de poder treballar a les aules i poder treballar amb normalitat, ens deien, entre cometes, per tenir alumnes de la part inclusiva, alumnes nouvinguts i alumnes catalans d'aquí, tots amb les millors condicions per l'escola pública. Com us dèiem, aquí ja no queda ningú. Alguns que no van en bicicleta marxaran amb cotxe i altres agafen el tren i tots van en direcció a participar en aquesta gran manifestació que es farà al migdia a la ciutat de Barcelona.
Però encara hi ha alguna bicicleta, no? Perquè la sentíem ara.
No bicicleta grossa, entendre. No, bicicleta mataronina.
Val. Doncs gràcies. Hola? Sí, sí, ara sí, ara sí. Gràcies, Marta. També a les 10, per cert, hi ha previst que arrenqui una ronda de contactes de la consellera d'Educació amb els sindicats que van firmar aquest preacord. Redacció, Marta Viana.
Professors de secundària hi assistirà. De fet, en la seva consulta interna, un 63% dels votants va avalar l'acord. Qui ha demanat ajornar la reunió la setmana que ve és el sindicat USTEC, amb l'argument que avui hi ha vaga.
I a les portes també de l'estiu, els bombers expliquen aquest matí el desplegament previst a les comarques de Lleida. Estela Ussoms, bon dia.
Bon dia. Serà aquest matí a 11:45 al Parc de Bombers de Lleida, un cop acabi la primera reunió de coordinació operativa de la campanya. Fins ara no hi ha hagut cap gran incendi forestal a les comarques de Ponent, però sí que s'ha actuat amb focs de vegetació de ribera animats pel borrissó dels Pollancres, que és molt inflamable. El més important, el que va cremar 4 hectàrees de vegetació al Parc de la Mitjana de Lleida. També hi ha hagut algun petit foc lligat a la sega del cereal, provocat per les màquines recol·lectores. A banda dels bombers, avui a la presentació també hi ha representants de Protecció Civil i dels agents rurals, que són els encarregats de la prevenció i també d'investigar les causes dels incendis.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. L'R3 segueix tallada entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora a causa de l'arbre que ahir va caure a la via i que va xocar amb un tren. Per tant, només hi ha servei ferroviari entre Sant Quirze de Besora i la Garriga. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos entre Fabra i Puig a Barcelona i la Tor de Querol, és a dir, gairebé a tota la línia. Fons de Renfe ens expliquen que confien poder reobrir l'R3 en un parell d'hores. D'altra banda, al tramvia de Barcelona hi ha freqüències de pas alterades a la línia T5 i empreses d'autobusos de diverses poblacions avisen que aquests autobusos poden modificar els recorreguts a causa de les protestes dels docents.
I pel que fa a les carreteres, Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia.
Punts vermells.
Encara a la P7 per un accident a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona. Tot i que s'ha reduït la cua, encara queden 4,5 km de retencions. I a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona també hi ha 4 km de retencions.
I punts taronja?
A2, de Sant Joan d'Espí a Cornellà cap a Barcelona, B23 des d'Esplugues també per entrar a Barcelona i les retencions habituals a les rondes.
De seguida parlarem amb la consellera Estern i ho amb nosaltres, però és que més tindrem avui al programa. Sílvia Solana, redacció.
Doncs parlarem amb representants dels sindicats d'ensenyament, USTEC, que Violant de Segura, la CGTU, la Intersindical i també amb representants de les famílies. També parlarem avui de la visita del Papa. Ho farem amb el pare Benet Juliol de l'Abadia de Montserrat. I com cada divendres, dilema. Avui, deixar o no diners als amics. I per acabar, recomanacions de cap de setmana.
De seguida, l'Àgora, en Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs estem esperant un temps bastant més tranquil aquest cap de setmana, més clarianes, però no fa net del tot. De fet, ara mateix encara queden alguns ruixats, que sobretot poden caure entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central, molt poca cosa ja. Ha baixat fort la temperatura, per exemple, a Barcelona ara mateix hi ha entre 5 i 6 graus menys que no pas ahir a la mateixa hora, i avui els núvols més persistents es mantindran a les comarques del nord-est, Girona sobretot, i també a l'extrem sud de Catalunya, en principi ja sense precipitacions aquesta tarda o amb algun ruixat molt puntual. Demà dissabte, al matí, núvols també a la meitat sud, Tarragona, Barcelona, a la tarda, nuvolades a l'interior Girona, al nord de Barcelona, amb petits ruixadets, i diumenge també aquests ruixadets es repetiran al Pirineu i Prepirineu, al matí també amb algunes capes de núvols, i la temperatura lentament aquest cap de setmana es va recuperant.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada i Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cuminal i amb el periodista també del diari Punès, Arturo Puente.
I què parla fins ara abans d'entrar a l'hora?
Doncs han fet una primera entrevista a una de les protagonistes del dia, Yolanda Segura, d'Usté, que està aquí a l'estímul de la ràdio, l'escoltarem d'aquí sí. Uns minuts a l'hora. I el Jordi té aquesta estranya virtut de conèixer gent amb noms poc comuns, perquè fa uns mesos ens admetia que coneixia Nemesis, que només n'hi ha 4 a Catalunya. Avui dèiem que només hi ha 4 Bonifacis.
I en coneixes un?
Conec en Boni, de Sant Celoni, sí, un bon amic.
Veus? Tens coses, tens aquestes coses, cadascú té les seves. Bé, déu-n'hi-do el que tenim amb educació. Ara ho explicarem, però abans vull saludar la consellera d'Educació, Esther Niua. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
S'ha arribat massa lluny, què ha passat?
Bé, jo penso que com a govern nosaltres venim de mesos i setmanes doncs, escoltant aquest malestar, aquest crit, fins i tot als carrers de reconeixement. Això per una banda, i després hem pogut establir vies de diàleg, hem negociat a l'espai, diem, de diàleg social que tenim com a govern, que en aquest cas és la mesa sectorial, i realment en aquests últims mesos hem pogut doncs, arribar a acords, ho vam fer, el primer al mes de març, amb dues organitzacions sindicals, que era Comissions Obreres i UGT, i la setmana passada vam ser capaços d'arribar a un preacord amb 4 de les 5, doncs, dels 5 sindicats que formen part d'aquesta mesa. Clar, a partir d'aquí nosaltres seguim defensant que aquell preacord doncs, que vam signar era un acord positiu, perquè al final implicava doncs, poder avançar per enfortir el sistema educatiu, per reconèixer i millorar també les condicions tant de docents com del personal d'atenció educativa, i efectivament d'aquests doncs, 4 sindicats doncs, que van signar aquest preacord, doncs ahir doncs, bueno, USTEC va perdre la seva consulta i s'hi ha desvinculat.
Vostè no s'esperava entenc aquest resultat. No sé si també té alguna estratègia per sortir d'aquesta situació, perquè clar, estem parlant de que si USTEC, que era el que dèiem que era el sindicat majoritari, doncs no té força per traslladar les negociacions als seus professors, doncs ara mateix la cosa queda més tocada i més fragmentada. Per tant, no sé com hauran d'afrontar aquestes negociacions.
Mira, és el moment de tornar a escoltar. De fet, ho estem fent, ho hem fet, i no només hem escoltat els sindicats, hem escoltat comunitat educativa, hem escoltat famílies, hem escoltat les direccions, hem escoltat també els grups parlamentaris, però és el moment de tornar-ho a fer, hem de poder analitzar la situació en què ens trobem amb el conjunt de la comunitat educativa, i jo faig aquesta crida a la responsabilitat. Jo crec que és un moment de demanar a la comunitat educativa aquest exercici de responsabilitat, aquesta reflexió profunda que l'hem de fer tots, i també de realisme. Penso que aquest govern ha posat l'educació en el centre, s'ha compromès amb fermesa, no?, amb la millora del sistema educatiu. Teníem molt clar des del principi que calia reorientar, no, el timó. Necessitem avançar cap a l'excel·lència, cap a l'equitat, cap a la inclusió, amb tots els recursos i amb totes les garanties, i en això seguim. I ho hem fet escoltant, ho hem fet doncs, arribant a acords en els àmbits que nosaltres tenim doncs, de decisió i de diàleg social, com deia. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que entre tots hem de garantir, doncs, en cap cas hem de comprometre el dret a l'educació. Hem tingut un curs mogut, perquè hi ha hagut moltes mobilitzacions, de fet continuaran, però hem de, penso, tenir aquest moment de reflexió i de responsabilitat, perquè el que no ens hi podem jugar és l'educació dels nostres fills i filles.
Clar, però si continuen les mobilitzacions, imaginem que hi ha una vaga indefinida, com havia dit vostè que passaria, si hi hauria un no, ara li preguntarem a Iolanda Segura, quin missatge dona vostè a les famílies que estan també una mica fins al gorro del que està passant, de la situació que estan vivint?
Bé, les famílies el que els hem de garantir i d'assegurar és aquest dret a l'educació de qualitat dels seus fills. Jo penso que el govern està posant els recursos necessaris que fa molts anys, perquè sabem perfectament on som i sabem també d'on venim. I venim d'anys de retallades, venim de canvis de fons importants en l'educació, hi ha més complexitat, hi ha hagut canvis socials que han impactat a les escoles, hi ha hagut canvis curriculars, el paper també de les famílies ha canviat i tenim un sistema molt resilient que ha sostingut molt sobre les espatlles d'aquests professionals. I ara estem dient, reconeixent, millor, no? I millorant les condicions dels docents, perquè no millorarem la qualitat de l'educació si no millorem també aquestes condicions. Estem enfortint la capacitat, doncs, la inclusió amb altres professionals de suport i a partir d'aquí jo sempre dic, hem avançat amb acords. L'alternativa a tot això quina és? És el bloqueig? És l'immobilisme? Doncs el govern no ens trobarà ni en el bloqueig ni en l'immobilisme, ens trobaran desplegant aquests acords que hem anat assolint i evidentment també desplegant un pressupost, que ara sí que el tindrem, que al final planteja doncs, l'educació com una dels àmbits de govern doncs, que més creix, perquè som conscients de la necessitat d'enfortir aquest pilar tan important de l'estat del benestar, que és l'educació.
Hi ha un centenar de docents que ara mateix haurien entrat a l'edifici de serveis territorials d'educació i formació professional del Barcelonès. Està ubicat a la zona franca, amb crits en contra de vostè i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Vostè se sent forta davant d'aquesta pressió?
Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, no? Aquella excel·lència que Catalunya doncs, aspira i que volem recuperar, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme perquè en aquest any i mig hem avançat molt, és a dir, hem millorat molt l'oferta pública de formació professional, hem millorat l'oferta pública de 0-3, hem tornat a posar les matemàtiques i la llengua al centre, hem reforçat la inclusió. Hi ha molt de feina per fer, per descomptat que hi ha camí per fer, però hem de ser molt conscients d'on venim.
Que n'han fet sí, i que han arribat a acord amb l'USTEC també, que semblava impossible, però clar, és que ara aquí el tema sembla ser que és la CGT.
Bueno, però, per tant, aquí estem parlant de blocs, a vegades, o de formacions, doncs, bueno, que al final a mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic, l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir. Llavors jo aquí, per això penso que és important aquesta reflexió compartida, compartida del conjunt de la comunitat educativa. I jo entenc que tothom sempre ho vol tot, no? I jo també voldria doncs, demà tenir-ho tot resolt i finalitzar els nostres problemes i no haver de tenir cap més aspiració per sobre. Però resulta que no estem aquí. I jo, per tant, penso que tots aquells passos endavant que es puguin fer, i penso que n'hem fet molts, i segueixo defensant aquell preacord doncs, que vam signar fa 7 dies, no? I que suposa un pas de gegant molt important, l'hem de poder desplegar. I l'hem de poder desplegar perquè les escoles i els instituts, aquest curs que ve, ja comencin a notar aquestes millores, no? Aquesta menor burocràcia, aquesta reducció de ràtios, aquesta millora de la qualitat educativa que hem de poder fer fent efectiu doncs, aquests acords que s'han assolit.
Esther Niubó, consellera d'Educació, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès, molt bon dia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, contraris al culte de les imatges creades amb Apple, era Iconòmics. Avui divendres, acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, embadalit per la bellesa vegetal, de 7 lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Angie.
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el... Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Catalunya Ràdio.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts seran les 9, Ferran Espada, Milano Espeda Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Avui sentirem totes les parts d'aquest conflicte educatiu que està vivint el país després d'aquest no dels docents, el preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb el govern. Avui hi ha nova jornada de vaga també a les escoles de tot Catalunya i ara anem a apropar-nos fins a una d'aquestes escoles públiques de Barcelona, l'escola Pere Vila. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs la situació és que l'escola ha obert portes ara fa més de 20 minuts. Només hem vist entrar un parell d'alumnes de primària al centre. Al pati sí que hi veiem una desena de nens que semblen de l'ESO, que juguen a futbol. Els mestres de serveis mínims que vigilen el pati de l'escola ens han explicat que com a mínim en aquest centre hi ha un seguiment molt elevat de la vaga i que no esperen que avui vinguin gaires mestres més enllà d'aquests serveis mínims, així com tampoc creuen que arribin molts alumnes. Hem parlat amb un pare que passava per aquesta avinguda, Lluís Companys, que ens explicava que ell ara porta les seves filles a un centre concertat, però que abans les portaven a aquest centre, a l'Institut Pere Vila, i ens ha donat la seva opinió sobre tot el que està passant amb la vaga d'educació.
Ara porto a les nenes a l'escola concertada, però abans havien estat a la pública, aquí a Pere Vila, i realment crec que les protestes estan justificades perquè el problema de les ràtios especialment és molt acusat. Llavors jo dono tot el suport als mestres perquè aconsegueixin els seus objectius, a les negociacions. Ara bé, tot just m'he informat de per què han encallat, o sigui, per què han rebutjat l'últim tracte. Em sembla que ha sigut el 65%. Desitjo que es desencalli aviat, perquè els pares i els alumnes són els que ens afecta, no? Especialment, bueno, i els mestres també, no? Espero que solucioni abans de l'estiu, de les vacances d'estiu.
Doncs hi ha molt poc moviment de pares i també de nens, d'alumnes als carrers a aquesta hora, sobretot molt poc moviment en aquest centre a Pere Vila, i aquí a la porta de l'escola hi ha un cartell, una pancarta que han penjat els mestres on doncs, han fet un manifest dirigint-se a les famílies on expliquen que estan en vaga, que estan, diu textualment, lluitant per una escola pública de qualitat inclusiva i equitativa, i diuen que quan defensen l'escola fent vaga també defensen el futur dels fills i filles. Un comunicat que s'adreça als pares informant d'aquesta vaga.
Fem una ronda ràpida de coristes i després també sentirem algunes de les veus protagonistes d'avui. Com ho veieu tot plegat? Ferran.
A veure, veig una situació molt complicada. Jo no entraré ara, perquè no tindríem temps a debatre sobre la situació de l'escola pública, que tots sabem que és una situació molt complicada, però el que salta pels aires és el sistema de representació. S'ha arribat a un acord amb la immensa majoria de la representació sindical de l'escola catalana. Vull dir, és que si sumem, estem pràcticament al 80%, 90% de la representació.
Però això vol dir que té un problema aquesta representació, perquè no representa bé el col·lectiu.
I és el que crec que hem de fer una profunda reflexió. Govern, sindicats, etcètera, etcètera, en el sentit de dir, bueno, com fem que... O sigui, per una banda, hem d'analitzar el profund malestar que hi ha al col·lectiu de mestres perquè no hagin acceptat un acord, un preacord signat per a la seva representació majoritària. I un altre és... bé, i ara què passa? Qui està legitimat per negociar en base a què? Això crec que complica bastant les coses. I després, una última reflexió, que m'ho comentava ahir una mestra... Bueno, i el 40% que no ha votat en una cosa tan important, una qüestió tan important, una cosa que afecta tan directament als mestres, al professorat, etcètera, etcètera, un 40%, o sigui, és veritat que un 60% és una votació legítima, però un 40% que no han volgut participar...
Que no s'impliquen, això, no?
Em sembla que és per fer una profunda reflexió.
Arturo.
Bé, sí, jo estic molt d'acord amb la idea aquesta de que ha revelat el conflicte o algun tipus de problema en la representació sindical, laboral, algun tipus de problema hi ha. Una cadena, alguna baula de la cadena no ha funcionat bé. També crec que és una coalició de febleses perquè el govern ho ha fet francament malament. Jo crec que ha tingut molts errors durant tota la negociació, que jo crec que han donat també a l'altra banda de la taula, molt legítimament, quan l'altre s'equivoca ho aprofiten, però que ha donat molta munició a l'altra banda de la taula i que fins i tot ha posat unes expectatives massa grans poder en el col·lectiu de professors sobre les possibilitats del que s'havia d'assolir. I la veritat és que no tinc gaire clar com se surt d'aquí, perquè jo tinc la sensació que si el que es vol és una reforma del model o anar a tocar qüestions fonamentals de l'ensenyament, falten molts actors. És a dir, no es pot, això no es pot vehicular només en una taula totalment legítima, però en una taula laboral. Ha de vehicular-se amb molt més actors. Falten, evidentment, les famílies, falten, evidentment, els partits polítics més enllà del govern. És a dir, jo crec que si s'ha de fer una reflexió més gran, això no és automàtic ni és immediat i, per tant, no sé si es pot solucionar abans que comenci el curs o durant el començament del curs.
Jordi Cominal.
Com que ens has dit una ronda breu, et faig tres apunts. Ja que el govern té un problema greu. És una negociació en la que no només hi ha hagut la consellera d'Ensenyament, recordem que també hi va haver el conseller de la Presidència, recordem que ja ha tingut a veure el Departament d'Interior per infiltració d'agents, recordem que el president Illa també hi ha format part, i això és un gran fracàs. Per tant, el govern té un problema. En segon lloc, crec que l'USTEC té un problema. És a dir, part del seu relat era... ens han volgut fer passar un acord amb UGT i comissions com si fossin majoritaris, i en el camp de l'ensenyament els majoritaris som nosaltres. Val? Doncs la proposta que defensaven els que en teoria eren els majoritaris, el col·lectiu l'ha tombada. Per tant, aquí hi ha, com dèieu, un problema. I jo crec que ara ja no s'entén massa per què no hi ha hagut acord. I la setmana passada en parlàvem una mica, i jo avui segueixo abundant en aquest fet, que és, crec que s'estudiarà com un relat que estava 100% guanyat es pot acabar perdent. Perquè del suport total a les reivindicacions dels profes, en aquests moments jo crec que la majoria dels catalans no entén el desacord. I per tant, aquí jo crec que hi haurà d'haver un gran esforç per explicar-se, perquè jo crec que estan a punt de perdre el relat.
Milagros.
Bueno, jo per no repetir les coses que ja heu dit, que estic bàsicament d'acord en línies generals, apuntaria una altra qüestió que penso que en aquest cas ha pogut tenir una certa rellevància, que és que jo crec que els sindicats han sigut víctimes de la seva estratègia de negociació. Tant per part de la Generalitat com per part del sindicat s'havia plantejat com un torçabràs, diríem, no? El rebuig radical al primer preacord, va ser una qüestió que es va plantejar des del primer moment com una qüestió de qui ha de decidir i qui té força en el sector, diríem, no? I llavors es va fer molt d'èmfasis en que s'havien d'assolir determinats objectius. Òbviament, en la negociació, com que es partia d'un acord que era bastant baix, en aquesta negociació s'havia aconseguit recórrer un bon camí respecte de les coses que sabia que es demanaven, les 3.600 professors de mestra, de 200 a 450 euros d'increment salarial, etc etc. Però llavors aquí jo crec que s'ha creat un estat d'ànim, un estat d'eufòria col·lectiva entre tots els ensenyants que diuen tenim la força, hem aconseguit tot això, per què no hem d'aconseguir encara més? Per què no? I llavors,
això ha estat fomentat també per USTEC.
Sí, per suposat.
Fins l'últim moment ha fomentat aquest
discurs. Sí, 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 jo dic l'estratègia de negociació. Llavors, la qüestió és, una mica aquesta cultura que també impregna totes les decisions que fem i sobretot impregna molts dels corrents en la gent jove, que és allò de que ho vull tot i ho vull ara, per entendre's, no? I com que ara hi ha hagut una percepció de que hi havia força suficient com perquè torçar el braç del departament, que havia dit que no podia anar més lluny, i en canvi ha anat molt més lluny del que havia dit que podia anar, doncs aquesta idea de que, i per què no?
I pues
seguim.
No.
Ara, també t'he dit, amb la mateixa això, que ja veurem quanta gent fa vaga al setembre.
Hem sentit la consellera Esther Niubó, després sentirem també Iolanda Segura d'USTEC, sentirem les famílies, però també volem sentir dos representants, en aquest cas de la Intersindical i de la CGT, que donaven suport a aquest no, que finalment és el que va guanyar a la consulta. Tenim nosaltres el Marc Martorell, que és portaveu de la Intersindical. Què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
I també tenim a Laura Gené, que és secretària general de CGT Ensenyament. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per tu, Laura, que em sembla que també tens pressa i així després ja podrem parlar també amb el Marc. La CGT és l'únic sindicat amb representació a la taula sectorial que ha defensat el no en aquest preacord. Quin ha sigut el resultat entre els seus afiliats?
El resultat de que ens haguem aixecat de la taula? Bé, és que no haguéssim pogut explicar la nostra afiliació haver-nos quedat a la taula. De fet, per nosaltres ja estàvem assumint moltíssimes contradiccions, ens estàvem saltant moltes de les nostres línies vermelles per seguir la taula, però ho hem fet perquè